Radio Astel. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Camarada Espluga, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Bé.
Estàs nerviós?
Una mica, mira, de fet vinc d'assejar.
Sí?
Vinc d'assejar, sí, sí. Bueno, d'assejar no, de muntar, però més o menys,
sí. Perdonareu, és que m'he fotut un cruzonet abans d'entrar a estudiar ara.
Ai.
Fatal, eh?
Sí. Jo vinc aquí en dejú per poder parlar bé.
Ara.
I està aquí el jefe fa menjant-se un croissant.
Coses que passen. Presentes Tremoló, per qui no ho sàpiga.
Sí.
Una obra escrita i dirigida per Leo Espluga.
Per mi, sí.
Em deies que vens d'assejar. Com ha anat això avui?
Molt bé, molt bé. Avui estàvem fent el muntatge. Avui no... vam estar assajant aquesta setmana, però avui, de moment, hem fet només muntatge. I a la tarda ja farem algun passe.
Ja?
Sí, no? O sigui, un passe com rotllo de passe, un rotllo d'assaig, diguéssim, no? A la italiana, saco. I...
anem a fer una cosa.
Digues.
Quina hora això ho teniu?
No. Que és privat.
Ah, és... val.
No, o sigui, és un assaig. Un passe,
ah, és
un
assaig. O sigui, val. Pensava obert al
públic.
Que
avui no hem fet la funció encara, diguéssim.
Val.
M'ha estat muntant la sala, so, llums...
Estreneu dimecres.
Dimecres.
Si anem dimecres, o a partir de dimecres?
A partir de dimecres, més aviat, sí.
Què hi veurem, a Tremoló?
Buah, filosofia i teatre, literalment, que és el tema d'avui. No, què veureu? Doncs jo crec que és una proposta... diferent, algo diferent. Com a mínim diferent, això segur. No vull donar molts detalls perquè crec que hi ha un efecte xoc i sorpresa.
Sí?
Però sí. sí, com a mínim, crec que... algo que no deixa indiferent, eh? És una proposta bastant... Bastant diferent al teatre convencional, podríem dir, sense voler-me tirar el rotllo, però crec que sí que proposa coses altres i sobretot lògiques que operen d'una manera bastant diferent a com solen operar el teatre. I no sé, és una mica teatre antiteatre, però...
Teatre antiteatre?
Una mica, sí.
Fem una cosa, jo aniré a veure,
sí.
Of course, que diu aquell.
Per suposat.
I en tornarem a parlar en aquest programa.
I tant.
Cop vista, més detalladament.
Més detalladament.
D'aquesta obra de Tremoló, no us la perdeu, al Teatre de la Gleva.
A la Gleva, a partir del dimecres, a 8:45.
Mm-hmm.
Jo només dic que s'aborden molts temes que jo he parlat aquí.
Sí?
Sí. Estan presents.
Per tant, recupereu els podcasts, que els tenim al web,
exacte,
a www.radiostel.cat.
Exacte.
Per cert, Leo, mira, t'ho dic i ho faig pensar, ja t'ho he dit alguna vegada, però ho faig públic, un dels podcasts més escoltats d'aquesta ràdio, que és aquest, Filosofia Millennial, per tant, recupereu-lo i aneu a veure aquesta obra de teatre que segur que val molt la pena. Dit això, avui ens vens a parlar de filosofia i teatre,
per
no
suposat,
podia ser altra cosa.
Per suposat, perquè hi ha molts referents, no? Hi ha molts referents, i especialment l'interès pel teatre és curiós perquè com una mica la filosofia neix en contra del teatre, no? Plató tenia una guerra oberta contra els artistes, especialment contra els teatres,
sí?
contra els escriptors de teatre, es mofava molt, perquè Plató considerava que tant la tragèdia com la comèdia, els dos gèneres per excel·lència del teatre grec, eren... versions degenerades de la narrativa.
Uh-huh.
Perquè la tragèdia, d'alguna manera, et feia empatitzar amb gent dolenta,
val,
no? O sigui, presentava arquetips dolents i els feia bons,
uh-huh,
i la comèdia ridiculitzava els déus, no? Llavors, i presentava els déus com gent dolenta, no? I per Plató els déus eren... la gent havia de pensar que els déus eren bons, no?
Val.
Plató li interessava molt el tema de la manipulació i de... bueno, sobretot... Què ens diu l'art, no?
Uh-huh.
I és curiós com el teatre d'alguna manera queda en l'oblit dintre del món filosòfic, no? Especialment a l'edat mitjana no hi ha massa referències, el teatre és una cosa molt secundària, però de cop, clar, amb la creixença del republicanisme i especialment el moment de la il·lustració, Molière, no? Tot això, el romanticisme alemany, torna a haver-hi una reivindicació del teatre com un art... on se'ns van fer presents moltes coses. També estava molt lligat a l'òpera en aquell moment, o sigui, clar, d'òpera després en parlarem millor, però estava tot molt, molt entrelligat, no? Però el que potser més se'ns apropa, el que nosaltres podem arribar a entendre com aquesta interdisciplinitat entre la filosofia i el teatre són molt sonadament la generació existencialista francesa, no? Jean-Paul Sartre i Albert Camus probablement són els dos grans autors de teatre i filòsofs, no? Tots dos per motius molt similars. No?
Per què?
Perquè consideren que en el teatre és un medi privilegiat per poder exposar certes idees filosòfiques, no? que, que, que costen molt d'explicar a nivell teòric o com a mínim perquè la gent les entengui, i en canvi de manera teatral es poden explicar d'una manera molt plàstica, no? Per exemple, en el cas de Jean-Paul Sartre, no? La seva gran obra de teatre, que és A porta tancada, d'alguna manera exposa molt bé la filosofia existencialista, no? que és una ontologia supercomplexa de llegir, el Ser i l'anar és un llibre molt complexa, però de cop veus l'obra de teatre i queda molt clar quina és l'energia de l'existencialisme i sobretot mostra molt bé la llibertat individual, com opera, el tedi, la nàusea, no? El cansament, la gran frase cèlebre, no? de l'infierno son los demás, o los otros, depèn de com es tradueixi. Però a mi m'agrada molt el teatre d'Albert Camus. No? I de Camus té diverses obres de teatre, no? però per mi Calígula... El Justus crec que és una obra molt actual, no? On es planteja les línies de fins a quin punt és vàlida la revolució, matar o no matar, fins a quin punt és planteja un debat molt interessant, però Calígula m'encanta, no? Perquè tota la seva filosofia de l'absurd, no? Agafa Calígula, que és aquest emperador, no? Que probablement sigui propaganda tot el que es diu, però que va fer un cavall senador, era un assassí, que era un tal, i li dona la volta, no? Calígula en el teatre de Camus representa, comença, no? És un emperador normal que de cop s'enamora de la lluna i vol la lluna i s'adona que els valors humans no tenen que són una mera convenció social. Tots els valors són una convenció social. Vale. I per tant, no importen.
Ho transporto cap aquí, eh?
Sí, fes.
M'has dit, Sartre i Camus semblaven en la manera d'entendre el teatre. Per la manera d'exposar les idees filosòfiques en el món del teatre, eh? Si ho agafes bé, anava per aquí. A tu t'ha passat una mica amb tremolor?
Clar, jo una cosa que precisament que sí i no. És a dir, jo no m'acaba de semblar bé aquesta metodologia que considera l'art un medi per exposar idees, no? O sigui, no acabo d'estar d'acord, perquè precisament un dels altres temes que avui és Gadamer, no? Que ja ara entraré més tard. Però diguéssim que no crec que l'art sigui una cosa on un ha d'agafar una sèrie de conceptes, imposar-los allà i fer-los moure, sinó que més aviat l'art té la seva pròpia... És autònom, no?, en aquest sentit, i l'art té el seu propi sistema d'idees i opera d'una manera autònoma i particular, no? El que sí que he vist és com, de manera orgànica, que no artificiosa, sobretot a l'hora de redactar, no?, el text, però especialment a l'hora de dirigir-lo, no?, les directrius, perquè al final dirigir un text és fer un constant exercici d'hermenèutica i interpretació del propi text i anar veient com li pots explicar a l'equip que és el que hi ha allà, no? I sí que m'he adonat que durant tot aquest exercici d'interpretació i comunicació hi havia una constant aparició de conceptes filosòfics que per mi era molt important que quedessin copsats a l'obra, no? Sobretot de manera negativa, en tant que jo no volia que passessin X coses, no? O sigui, com hi havia certs vicis i certes coses que filosòficament no estic a favor o com des de les meves posicions filosòfiques no m'agraden, que volia que de manera molt clara no apareixessin al teatre. Val. Per això he dit que és una mica teatre antiteatre. No? Anava una mica per aquí, això.
Val. Em deies un altre autor.
Gadamer. Vale, Gadamer és un autor del segle XX, potser de la segona meitat del segle XX és l'autor més important alemany, no? Deixeble de Heidegger. I Gadamer és com el pare de l'hermenèutica, realment, no? O sigui, com és veritat que hi ha Schleiermacher i Heidegger són autors que aborden l'hermenèutica, no? Fonamentalment Heidegger fa el que ell diu fenomenologia hermenèutica, però Gadamer és qui fa d'aquesta disciplina una cosa sèria, no? I Gadamer m'agrada molt perquè la seva obra magna, que es diu Veritat i mètode, fa una crítica molt forta a com des de la revolució científica i la modernitat filosòfica hem associat la veritat a un mètode i no a un fet. És a dir, per Gadamer se n'adona que des de la revolució copernicana, no, i newtoniana, sonadament, la societat i la comunitat de les ciències, de les anomenades ciències socials i naturals, ha relacionat directament la veritat al mètode que tenim per assolir-la. És a dir, el que verifica la veritat de la ciència és el seu mètode. No? La metodologia, el mètode científic és el que t'assegura la veritat científica. No?
Val.
Cosa que avui en dia ja no existeix, el mètode científic. No? Hi ha una multiplicitat de mètodes. Però Gadamer parla de com hem assolit veritat a mètode. Totes les ciències socials, no? Que no són ciències socials, sinó sabers com la filosofia, l'art, la poesia, han quedat relegats a un segon pla, a una posició on epistemològicament, és a dir, a nivell de la validesa del seu coneixement és inferior a la de la ciència.
Val.
No? Perquè com no hi ha aquest mètode científic, diem que, bueno, que són coses entretingudes, que són coses interessants, però que aviam, que no, que tampoc són, que no hi ha una veritat allà. No? I Gadamer diu, no, 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 no. en l'art hi ha una veritat. En l'art opera una veritat altra.
Clar, evidentment.
Que a mi això és el que m'agrada, no? Que, que això ho agafa de Heidegger, no? D'un text que té ell. Que la veritat no... I, perquè la veritat de l'art no és una veritat estàtica. No, no és una veritat positiva, que diríem avui en dia. No, no és un fet positiu. No, no és, una veritat positiva és un... Medim aquesta taula on estem tu i jo i medeix, pues jo què sé, 250 centímetres. Això és una veritat positiva. Vale. No, és empíric, és un fet, no? És un factum. Però, en canvi, la veritat de l'art funciona per una altra via.
Com va això?
Per què? És molt interessant. La ciència, no? Per la ciència, tot el que no és el propi subjecte i la pròpia ciència és un objecte d'estudi. No? En canvi, l'interessant de l'art és que l'obra artística, en aquest cas, per exemple, una obra de teatre, no és un objecte, sinó que és un propi subjecte en tant que té la capacitat de transformar-te tu com a espectador.
Sí.
És a dir, tu no tens una relació passiva amb una obra d'art. Tens una relació activa de subjecte a subjecte on hi ha un constant intercanvi que és actiu.
De subjecte a subjecte, entenent... Que jo sóc un subjecte
exacte.
Quan miro l'obra d'art.
Exacte.
Però què és l'altre subjecte? L'obra
d'art
o l'autor?
L'obra d'art. L'autor aquí no pinta res.
No pinta res?
No pinta res.
Per què?
Bueno, això ho he dit moltes vegades. El significat de l'obra d'art no prové de l'autor, sinó prové de l'obra mateixa. És a dir, si jo he fet tremoló, jo tinc tota una sèrie d'intencionalitats en aquesta obra, però ningú les copsa, jo ja puc dir missa, que l'obra és l'obra. Jo simplement sóc un intèrpret més. Depenent de quina postura filosòfica, sóc més privilegiat o menys privilegiat com a autor.
Val.
Però sóc un intèrpret més. El sentit de l'obra no prové de l'autor, en aquest cas, per Gadamer. Perquè això seria relegar l'obra a simplement ser una extensió de l'artista. I l'interessant, per exemple, de tant els directes de música com el teatre, que són el que es podríem anomenar arts presencials o arts vivencials, és que, en el cas, per exemple, de... No existeix la sonata... o sigui, la Sinfonia número 9 de Beethoven, no hi ha l'obra original. No hi ha l'obra original de la Sinfonia número 9 de Beethoven. La Sinfonia número 9 de Beethoven es realitza cada cop que hi ha una sèrie d'intèrprets que la realitzen.
Clar.
Per tant, és única i hi ha una veritat que es dona singularment a cada interpretació. No? I això és molt interessant. I clar, no podríem dir que l'obra d'art és un objecte, perquè tu t'està interpel·lant, t'està afectant. Hi ha una afectació del teu subjecte. Tu et veus transformat en aquest diàleg que mantens amb l'obra d'art. I per cada vegada és precisament en aquest diàleg, que podríem dir dialèctica, diu, la veritat se da en el devenir, en el acontecer. O sigui, en aquest propi moviment circular és on es dona una certa veritat. No?
Val, per tant, entenc que contraposat a Sartre i a Camus... l'obra d'art t'interpel·la en tant que vol fer que vegis un missatge.
Clar, aquest és un interessant. O sigui, com...
Estic entenent, eh?
O sigui, vol... O sigui, com, diguéssim... No és ben bé que... O sigui, com, en aquest sentit, l'art podríem dir, no?, que s'assimila més, o a mi m'agradaria més que s'assimilés a algú com la natura... En tant que no es pot copsar mai del tot, que no la pots acabar d'entendre mai, que sempre hi ha un punt d'opac, que no es fa transparent del tot, no? I l'obra d'art és una mica això. I clar, jo el problema que tinc amb l'art, per exemple, és quan el missatge és redundant, evident.
Val.
Quan és comunicador, quan és
allisonador.
És a dir, per mi la comunicació és un acte de violència. Tot acte de comunicació és un acte de violència. No?
Estem fent violència, és aquest mitjà?
Clar, seria un debat interessant, no? O sigui, com... Perquè, clar, no és el mateix un diàleg que un acte de comunicatiu. És una cosa molt diferent, no? Tu pots establir un diàleg amb una obra d'art.
Sí.
L'obra d'art pot dir alguna cosa, una cosa altra pot dir, no? Podríem dir. Pot haver-hi una obertura de conceptual.
De fet, les coses més maques que hi ha quan vas al teatre és a la sortida del teatre comentar amb alguns espectadors, no?
Exacte.
Allò que has vist. Exacte. I les diferents visions...
Perquè té algo de comunitari, perquè és intersubjectiu.
Sí.
És sempre intersubjectiu, no? No és... Però a mi el que em molesta és quan l'obra d'art, o l'autor de l'obra d'art, perquè sí que hi ha un personalisme molt clar, pretén de manera evident alliçonar en tant que dir aquest és el missatge, heu d'entendre això... I no allò, sinó això. Això que jo us dic, i per tant, jo em considero a mi mateix portador d'algun tipus de veritat, no? Que a vosaltres, que sou tontos, us comunicaré. No? Vosaltres, espectadors burros, que sou incapaços de pensar per vosaltres mateixos, us donaré la informació mastegadeta, no? Perquè l'entengueu. Això és a mi una cosa que em molesta, no? Perquè perquè atonta l'espectador. No? O sigui, jo no tracto l'espectador com un imbècil, no? Jo tracto l'espectador com una persona precisament capaç de tindre un assoliment crític de l'obra i tinc una capacitat absolutament crítica de dir, pues mira, pues no entenc res, saps?
Uh-huh.
Però en el bon sentit de la paraula, o no he volgut entendre res, o potser això que he entès no em sembla bé. Vull dir, però no siguem, tenim una tendència en el món contemporani a que tot ha de ser evident. Tenim una obsessió amb la claredat.
Uh-huh.
Una obsessió amb la claredat, no?
Per tant, si jo com a espectador, i t'ho pregunto com a espectador, uh-huh. No com
sí,
a Joan, que estic aquí davant del micròfon de caravana. Si jo com a espectador vaig a veure Tremoló,
uh-huh.
Intueixo que no hi haurà missatge implícit en l'obra?
Bueno, això ja és cosa... Jo aquí no diria res. O sigui, evidentment hi ha una voluntat. Evidentment, encara que jo no vulgui dir una cosa concreta...
Oh, però és el creador, no?, el que té la necessitat de comunicar alguna espècie de missatge?
Mira...
Que és el que em deies que no, eh? Però...
En el meu cas, podem jugar una mica amb les paraules, una cosa molt pròpia de la filosofia.
Mm.
No diré tant una necessitat de comunicar, sinó una necessitat de mostrar.
Per exemple? Sí,
no?
Sí,
demostrar
sí.
quelcom, mm. no? De fer un... És un acte, en realitat, amorós, un acte d'oferiment.
Mm-hmm.
No? I us ofereixo això, bueno, i confio... No? Confio en que vosaltres ho agafareu de manera amorosa i no de manera violenta, però no... Jo crec que l'artista no ha de buscar, això a nivell filosòfic, eh?
Uh-huh.
No ha de buscar explicar alguna cosa, sinó mostrar alguna cosa, que és una cosa molt diferent.
Hi ha una de les grans periodistes d'aquest país, Anna Pastor, que sempre acabava els programes dient... allò de jo els acabo de donar la informació, no? Seves són les conclusions.
Clar,
és una mica això?
Clar, el problema... Sí, però va en sèrio, no com el periodista. El periodista ho diu de retòrica, ho diu de boquilla, no? Diu tot això, però evidentment la seva informació està sesgada. És una informació ideològica, inherentment ideològica.
Ha d'intentar que no.
Intenta que no, però ja parteix sempre, no? Està mostrant una informació, no? I quan tu expliques, quan tu dones una informació, el que dius i el que no dius ja és una proposta ideològica evident, no? Què deixes fora i què no deixes fora? No ho pots explicar tot. Per tant, ja estàs triant, no? Però clar, que és interessant, quan l'art, el tenir un llenguatge altre, no? El no... Què és el maco de l'art, no? Que és un espai relativament autònom, no? Jo no soc d'aquests que defensa l'art com si fos aquí una panacea d'autonomia, però es té una certa autonomia, crec que podríem estar d'acord aquí.
Sí.
L'art es pot permetre no utilitzar les eines de comunicació, les eines gramaticals, podríem arribar a dir, les convencions, pot permetre sortir de les convencions tan lingüístiques tan, i socials, i això li dona una llibertat de no haver de donar una informació. No? Es pot prendre en sèrio aquest imperatiu de juzguen ustedes mismos, se'l pot prendre realment en sèrio. No?
Uh-huh.
O sigui, jo podria fer una obra de teatre on no estigués ni una sola paraula en el nostre idioma. M'encantaria fer-ho, no? Podríem dir.
Sí. Hi havia tres grans genis en aquest país que han fet teatre tota la vida sense una sola paraula.
Amb això vull dir, no? Que no l'art té els seus llenguatges, no? però té una certa autonomia, no? Uh-huh. Llavors, per mi això és una possibilitat d'obertura filosòfica, no? És un debat que jo debateixo molt amb col·legues, no?
Uh-huh.
Fins a quin punt l'art és o no lliure, fins a quin punt l'art és o no burgès, fins a quin punt o no l'art està mediat per l'economia, pel capital, per l'empresa...
M'ha agradat això, eh? L'art és burgès?
Clar, hòstia, doncs potser hauríem d'acceptar que sí, no? O sigui, jo últimament estic molt filosòficament parlant, no? Això és una mica més personal, però bueno, ho explico aquí. Cada cop estic més convençut de que hi ha la possibilitat de que un dins seu tingui dos tesis absolutament contradictòries que convisquin dintre seu.
Uh-huh.
No? Moltes vegades conviu una dualitat radical i excloent, però tot i així penses les dues coses. No? A mi amb l'art em passa això. No? Per una banda, considero que la separació entre cultura i natura és una separació purament burgesa, que no és real.
Uh-huh.
Això ho penso de manera certa, no? I que l'art com a tal realment no existeix, és una cosa que penso, però ara em surt la vena humanista per l'altra banda, que és que hem de fer una defensa absolutament radical de l'art i la cultura. No?
Vale. Ara tocaria el moment del tuit.
Moment del tuit. M'han estat queixat abans, m'han dit.
Sí?
Què ha passat?
No ho has escoltat?
No. Jo m'he arribat aquí i em diuen, no, és que mira, t'han estat queixat.
Espera't, això ho farem fàcil. Espera't, eh?
Que tinc poques fotos,
ara,
no?
Berrahan. Que tens poques fotos, que en deus haver eliminat alguna.
Abans en tenia 150.
Abans en tenies?
150.
150.
Per els últims mesos he anat arxivant.
Farem una cosa. Andreu, vine.
Ostres.
I Andreu González el tens per allà. L'Andreu González és qui es talqueja normalment.
Anda, mira-lo.
Jo li he dit que et diria les coses a la cara.
Con la cara destapada,
diu, què passa aquí?
Con la cara destapada.
Andreu,
Joan, Leo... això et vaig dir ja en el seu dia que no ho volia fer.
Doncs mira, Leo Espluga vol que l'estalquegis en directe perquè no ho ha pogut escoltar abans.
No.
Fem-ho ràpid, això.
A veure, el més important, potser... mira, m'he emprenyat molt perquè només tenies 8 fotos.
Ah.
Llavors m'ha sigut una mica difícil, no? Però el punt positiu era que,
com
a bon bohemi... T'agrada tot el tema de les càmeres analògiques, que a mi també.
Això és cert.
Després també no vaig entendre una sèrie de fotos que vas penjar el 18 de gener.
La del Lidl.
La del Lidl, l'illa de Cuba i una xurreria.
Allò són unes analògiques brutals. Surto guapíssim.
Ja, però no les podies fer en un altre lloc.
Ah, no, allò és puro Baix Llobregat,
ara.
Tio. En el barrio.
Ah, i després també, que com el nostre presentador, el Joan Trias, t'agrada molt fer-te fotos fumant cigarros.
Sí.
Sacrificar aquella frase mítica, ¿no? De,
ara.
Nosotros, sacrificar la salud por la elegancia magna, nosotros decimos desde luego.
Ara.
Ah, i l'última cosa, no?
Sí,
la foto del juny del 2021, del 7 de juny,
sí.
Que estaves fent, o sigui, estaves cuinant.
Estava fent pancakes, estava fent allà.
Amb una cabellera de...
Bueno, i perquè no has vist les fotos arxivades, que duia els cabells pel pit.
Veus, arxivades?
Sí, no? Uau.
Veus? Ja t'he dit jo que hi havia tech a comentar.
També.
Les fotos arxivades. Ja,
l'has aprovat, però, eh?
Sí.
Està bé,
clar, sempre està aprovat.
Va, anem al tuit del Leo, però avui no és tuit, avui és música.
Ostres,
hem menjat. Decidit tirar-te això. La vida és puro teatro?
No voldria ser jo qui rebés aquest missatge, eh? Bueno, això ja, és que sóc molt pesat. Però saps
parlàvem una mica d'això.
Saps qui va posar de moda que el món, la metàfora del món com a teatre? Shakespeare. El Teatro Mundi ho inventa Shakespeare.
Veus?
Un gran republicà.
Això, la vida és puro teatre?
Una mica. I això sí? Que deia ara de la mentida i el teatre... Mira, el dilluns que ve, que hauràs vist la funció,
sí.
Parlarem de veritat i mentida al teatre.
Sí?
Hombre,
m'agrada.
És la gran creuada personal.
M'agrada. Em deies que nervis una mica, eh?
Nervis molts.
Espera't.
Em fa molta por que no vingui ningú.
Home, no.
Imagina't.
No, home, no. Mira, aquest dimecres, dia 22, al Teatre La Gleva. Quina hora?
8:45. A l'estrena sí que hi ha gent. Clar, a l'estrena sí que hi ha gent. Que portes els meus amics allà.
Dijous?
Dijous, ja.
Dijous 23.
Us hi espero. No, que farem simposis després.
Sí o no?
Clar, xarleta
veus?
A post.
Ja ho tenim, això. Queda't amb mi que jo em compro les entrades ara.
Apa-li.
Leo Espluga, gràcies, que vagi molt bé.
Un plaer. Destrozar mi corazón y hoy que me lloras
de veras. Radio Estel